prova de valencià organitzada per la SIACOBA. Nivell B2. Convocatòria de maig-juny de 2025. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios sobre 5 productes audiovisuals. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0. Exemple.
El primer del que parlem és del futur de Peaky Blinders. Recordem als nostres oients que l'exitosa sèrie té previst fer el vot a la gran pantalla i ara té una molt bona notícia per als fans.
De fet, la millor de totes per als qui som seguidors d'esta colla de mafiosos de Birmingham. Ho hem sabut fa molts pocs dies, el seu creador i guionista, Stephen Knight, ha resolt el gran dubte que teníem els fans de la saga i és ni menys ni menys que, efectivament, Cillian Murphy, com a el carismàtic i problemàtic Tommy Shelby, tornarà a la franquícia. A més, Knight ha revelat que començaran a rodar la pel·lícula el proper mes de setembre, que això ja està ahí. I recordem que este dubte de si Cillian Murphy anava a estar o no en la producció el teníem precisament gràcies al mateix actor, perquè ell ja havia dit en diverses ocasions que no volia, i això són les seues pròpies paraules, fer malbé les 6 temporades que per a ell eren perfectes de la sèrie que hem pogut gaudir completament en Netflix. Sí que es ve que fa poc es mostrava entusiasmat en la idea de tornar. Sempre havia condicionat la seva presència en la pel·lícula a que la història i el guió per a ell tingueren sentit. Que això jo també ho veig.
Serena, continuem parlant de sèries que es passen a aquest format de llarga durada. Esta en concret porta ja més d'una pel·lícula. Downton Abbey tindrà una tercera i última entrega per tancar la història de la família Crowley.
És veritat que, tot i que altres sèries d'època com l'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton ho estan intentant, és difícil estar al nivell de Downton Abbey i del seu toc únic de telenovela britànica. Ja la coneixeu, està centrada en una família noble anglesa i els seus criats. La sèrie de Julian Fellowes es va allargar durant 6 temporades amb cada volta més estrelles britàniques. Després van arribar 2 fills i pensàvem que ahí s'havia acabat tot, però sempre que hi ha beneficis pel mig, 2 pel·lícules no en són poques, tot és possible, que millor que una tercera. Els rumors d'una nova pel·lícula de Downton Abbey fa temps que ressonaven, però reunir el seu mastodòntic elenc és una de les principals dificultats que tenia aquest equip creatiu. Ja ho van poder notar en Downton Abbey, una nova era, que va ser l'última pel·li. Així i tot, sembla que la tercera pel·lícula ja està en marxa i ho ha confirmat precisament Imelda Staunton en la BBC Ràdio. Imelda Staunton interpreta Lady Brackshaw en les 2 últimes cintes i l'hem vist recentment interpretant a Isabel II en la última tanda d'episodis de The Crown. No s'ha confirmat una data d'estrena, potser hauríem, això, estem parlant en 2025 en tot moment, però jo esta pense que possiblement serà més cap a 2026. Sí que Imelda Staunton té clar que després d'esta tercera pel·lícula ja sí que sí haurem d'acomiadar-nos del tot de Downton Abbey.
Esta seria l'última.
2.
Basada en el llibre de Juliet McDaniel, Mrs. and Mr. American Pie, esta producció d'època sembla que ha vingut per a fer justícia. Justícia, precisament, amb sèries que sovint són inspirades i ignorades per considerar-les, i cita entre totes les cometes possibles, de perfil més femení. Ally McBeal, Sexo en Nueva York o Mujeres Desesperades són només alguns dels exemples que tenim d'este fenomen que van viure sobretot als 90 i a principis dels 2000, i la part positiva és que sembla que molt a poc estem superant-ho, i bona prova d'això és Palm Royale, que està en gran mesura influenciada per totes elles. Una barreja de luxe i hipocresia que ens recorda molt a un mix entre Big Little Lies, a la qual adonem, i The White Lotus, a la que adorem
també
encara més. I clar, tot això es fascina.
Ens fascina, ens encanta. Conta'ns més d'aquest univers de luxe que trobem en Palm Royale. Podem patir els rics?
Com ens agrada, com ens agrada. La veritat és que és una comèdia amb elements dramàtics en el desenvolupament de les trames, però que sí que requereix que les actrius exploten al màxim la seva vis còmica, o sigui que anem a patir i a més ho anem a passar bé, a mi ser patiment.
Bomba.
Clar. Ahir s'ombrilla especialment Kristen Wiig, que és la protagonista de la sèrie, en el paper de Maxine Simon, una dona que s'instal·la a Palm Beach en 1969 i té un únic objectiu en ment, encaixar en l'alta societat. Clar, i el meu és ser rica, vull dir, si per tindre objectius en la vida...
Home, i et compte també uns quants.
Però és veritat que ella està lluitant de forma molt perseverant per aconseguir-ho i per obrir-se camí en els cercles exclusius i opulents de l'elit local, farà el que siga necessari. Encara que per a...
3.
Protagonistes.
Efectivament, esta sèrie escrita i creada pel còmic i guionista Jack Rook, el més important són, com dius, precisament els seus protagonistes. Jack, que veuràs que té el mateix nom que el creador, no és casualitat, està interpretat per Dylan Lublin, que és el xic que conformava el grup de 5 en Derry Girls.
Ah,
un jove que té 19 anys, és un xic gay, és tímid i és retret, que acaba de perdre el seu pare poc abans de començar la universitat i allí coneix la seva nèmesi, el molt hetero, viril i segur d'ell mateix, Danny, interpretat per Jonathan Poynting, que és uns anys més gran, que li ha costat un poc trobar el camí fins a la universitat, ara ja sap el que vol, és extravertit i també és el seu nou company d'habitació en el primer any universitari.
Oh,
t'imagines que no tenen absolutament res en comú aquestes dues persones, però el que fa Jack Rook, el creador, és narrar de forma autobiogràfica la pèrdua del seu propi progenitor, com va marcar també un punt d'inflexió en la seva vida, com va canviar la forma com el seu entorn el tractava i es relacionava amb ell, que ell ha comentat en les entrevistes que és una de les coses més dures a les que va haver d'enfrontar-se, perquè com que li ho recordaven, no?, en tot moment. I també com va trobar, precisament en l'humor, un salvavides per a aconseguir superar aquesta pèrdua.
4.
El primer que ens arriba a Oïda és un nou projecte que tindrà com a protagonistes ni més ni menys que Ana Castillo i Esther Expósito.
És veritat que portàvem unes setmanes on no hi havia molta informació seriòfila, no s'acabaven de moure nous projectes i tal, i de sobte, i sense que ningú ho esperara, ens ha arribat una sèrie que a mi m'aneu a permetre la llicència, però per a mi i per a tot el món, ja ho he decidit jo, és la més esperada i encara no sabem ni la data d'estrena ni la plataforma on
no
la podrem veure.
Ah, no?
Sols sabem qui la va protagonitzar.
Val.
Que no és poca cosa,
No.
La veritat
vale.
no és
Ana Castillo i Esther Expósito, això és el que tenim clar.
Efectivament, no és baladí tampoc estos dos noms perquè les xarxes socials estan completament revolucionades amb la idea de veure a l'actriu de Nowhere, de L'Olivo i de La Llamada treballant de forma conjunta amb una de les actrius de la sèrie Élite. Ana Castillo i Esther Expósito, de qui parlem, van a compartir pantalla com a protagonistes en Que muera el amor, un thriller dramàtic de vampirs que a més es tracta de la primera sèrie de la directora de Cerdita, Carlota Pereda, que va ser esta pel·lícula que també va revolucionar un poc el món audiovisual per la temàtica que tenia, per com ho tractava. I esta nova sèrie estarà produïda per Morena Films i Buendía Studios en col·laboració amb Movistar i A3Media.
5.
Anem ara amb una de les primeres sèries en producció a l'estat espanyol que arribarà a les plataformes. És Reina Roja, és l'adaptació del best-seller de Juan Gómez Jurado.
El 29 de febrer, una data molt curiosa, és l'escollida per Prime Video.
L'últim dia del mes.
Efectivament, i a més, no podran celebrar-ho fins als següents 4 anys, perquè, clar, això no es va repetir.
Clar.
Són les coses que té. Jo penso que aquestes coses sempre les fan tenint-ho en compte.
Que, hombre,
quan
està molt estudiat.
Una cosa el 29 de febrer no és casualitat.
Està molt estudiat.
El cas és que una escena tan important com la del fenomen literari no podia més que estar en un dia assenyalat. En ella tenim un repartiment que és de luxe encapçalat per Vicky Luengo i per Jovic Euskerian, sota la batuta d'Amaya Muruzábal, que ve de fer Hernán, com a showrunner, i Koldo Serra, de la Casa de Papel i de Guernica, com a director de la major part dels episodis que compondran la primera temporada d'esta ambiciosa sèrie que intentarà fer justícia a una història que ha deixat enganxats milions de lectors a tot el món. I a més és important no oblidar que hi ha dues seqüeles literàries, Jove Negre i Rei Blanc, pel que tot apunta que el futur de la producció podria allargar-se si els resultats d'audiència acompanyen.
Un projecte que ha fascinat els lectors i que s'ha convertit en un dels llibres més venuts en els últims anys, precisament pel carisma de la seva protagonista. No pot...
U.
Serena, continuem parlant de sèries que es passen a aquest format de llarga durada. Esta en concret porta ja més d'una pel·lícula. Downton Abbey tindrà una tercera i última entrega per tancar la història de la família Crowley.
És veritat que, tot i que altres sèries d'època com La Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton ho estan intentant,
sí,
és difícil estar al nivell de Downton Abbey i del seu toc únic de telenovela britànica. Ja la coneixeu, està centrada en una família noble anglesa i els seus criats. La sèrie de Julian Fellowes es va allargar durant 6 temporades amb cada volta més estrelles britàniques. Després van arribar dos fills i pensàvem que ahir s'havia acabat tot, però sempre que hi ha beneficis pel mig, dos pel·lícules no en són poques, tot és possible, que millor que una tercera. Els rumors d'una nova pel·lícula de Downton Abbey fa temps que ressonaven, però reunir el seu mastodòntic elenc és una de les principals dificultats que tenia aquest equip creatiu. Ja ho van poder notar en Downton Abbey, una nova era, que va ser l'última pel·li. Mm-hmm. Així i tot, sembla que la tercera pel·lícula ja està en marxa i ho ha confirmat precisament Imelda Staunton en la BBC Ràdio. Imelda Staunton interpreta Lady Brackshaw en les dues últimes cintes i l'hem vist recentment interpretant a Isabel II en l'última tanda d'episodis de The Crown. No s'ha confirmat una data d'estrena, potser hauríem, això, estem parlant en 2025 en tot moment, però jo esta pense que possiblement serà més cap a 2026. Sí que Imelda Staunton té clar que després d'esta tercera pel·lícula ja sí que sí haurem d'acomiadar-nos del tot de Downton Abbey.
Esta seria l'última.
Dos.
Basada en el llibre de Juliet McDaniel, Mrs. and Mr. American Pie, esta producció d'època sembla que ha vingut per a fer justícia. Justícia, precisament, amb sèries que sovint són menysprades i ignorades per considerar-les, i si té entre totes les cometes possibles, de perfil més femení. Ally McBeal, Sexo Nueva York o Mujeres Desesperadas són només alguns dels exemples que tenim d'este fenomen, que van viure sobretot als 90 i a principis dels 2000, i la part positiva és que sembla que molt a poc estem superant-ho, i bona prova d'això és Palm Royal, que està en gran mesura influenciada per totes elles. Una barreja de luxe i hipocresia que ens recorda molt a un mix entre Big Little Lies,
sí,
a la qual adonem, i The White Lotus, a la que adorem
també,
encara més. I clar, tot això es fascina.
Ens fascina, ens encanta. Conta'ns més d'aquest univers de luxe que trobem en Palm Royal. Podem patir els rics?
Com ens agrada, com ens agrada. La veritat és que és una comèdia amb elements dramàtics en el desenvolupament de les trames, però que sí que requereix que les actrius exploten al màxim la seva vis còmica, o sigui que anem a patir i a més se ho anem a passar bé amb ixe patiment.
Bomba!
Clar, ahí se'n brilla especialment Kristen Wiig, que és la protagonista de la sèrie, en el paper de Maxine Simon, una dona que s'instal·la a Palm Beach en 1969 i té un únic objectiu en ment, encaixar en l'alta societat. Clar, i el meu és ser rica, vull dir, si partim d'objectius
sí,
en la vida...
Home, i et dic en compte també uns quants.
Però és veritat que ella està lluitant de forma molt perseverant per aconseguir-ho i per obrir-se camí en els cercles exclusius i opulents de l'elit local, farà el que siga necessari. Encara que per a...
3.
Protagonistes.
Efectivament, esta sèrie escrita i creada pel còmic i guionista Jack Rook. El més important són, com dius, precisament els seus protagonistes. Jack, que veuràs que té el mateix nom que el creador, no és casualitat, està interpretat per Dylan Lublin, que és el xic que conformava el grup de 5 en Derry Girls.
Ah,
un jove que té 19 anys, és un xic gay, és tímid i és retret, que acaba de perdre el seu pare poc abans de començar la universitat i allí coneix la seva nèmesi, el molt hetero, viril i segur d'ell mateix, Danny, interpretat per Jonathan Poynting, que és uns anys més gran, que li ha costat un poc trobar el camí fins a la universitat, ara ja sap el que vol, és extravertit i també és el seu nou company d'habitació en el primer any universitari.
Oh,
t'imagines que no tenen absolutament res en comú aquestes dues persones, però el que fa Jack Rook, el creador, és narrar de forma autobiogràfica la pèrdua del seu propi progenitor, com va marcar també un punt d'infecció en la seva vida, com va canviar la forma com el seu entorn el tractava i es relacionava amb ell, que ell ha comentat en les entrevistes que és una de les coses més dures a les que va haver d'enfrontar-se, perquè com que li ho recordaven, no?, en tot moment. I també com va trobar, precisament en l'humor, un salvavides per a aconseguir superar esta pèrdua.
4.
El primer que ens arriba a Oïda és un nou projecte que tindrà com a protagonistes ni més ni menys Cana Castillo i Esther Expósito.
És veritat que portàvem unes setmanes on no hi havia molta informació seriòfila, no s'acabaven de moure nous projectes i tal, i de sobte, i sense que ningú ho esperara, ens ha arribat una sèrie que a mi m'aneu a permetre la llicència, però per a mi i per a tot el món, ja ho he decidit jo, és la més esperada i encara no sabem ni la data d'estrena ni la plataforma on
no
la podrem veure.
Ah, no?
Sols sabem qui la va protagonitzar.
Val.
Que no és poca cosa,
no.
La veritat,
vale.
No és
Anna Castillo i Esther Expósito, això és el que tenim clar.
Efectivament, vale. No és baladí tampoc estos dos noms perquè les xarxes socials estan completament revolucionades amb la idea de veure a l'actriu de Nowhere, de L'Olivo i de La Llamada treballant de forma conjunta amb una de les actrius de la sèrie Élite. Anna Castillo i Esther Expósito, de qui parlem, van a compartir pantalla com a protagonistes en Que muera el amor, un thriller dramàtic de vampirs que a més es tracta de la primera sèrie de la directora de Cerdita, Carlota Pereda, que va ser esta pel·lícula que també va revolucionar un poc el món audiovisual per la temàtica que tenia, per com ho tractava. I esta nova sèrie estarà produïda per Morena Films i Buendía Studios en col·laboració amb Movistar i A3 Media.
5.
Anem ara amb una de les primeres sèries en producció a l'estat espanyol que arribarà a les plataformes. És Reina Roja, és l'adaptació del best-seller de Juan Gómez Jurado.
El 29 de febrer, una data molt curiosa, és l'escollida per Prime Video.
L'últim dia del mes.
Efectivament, i a més, no podran celebrar-ho fins als següents 4 anys, perquè, clar, això no es va repetir.
Clar.
Són les coses que té. Jo penso que aquestes coses sempre les fan tenint-ho en compte.
Que, hombre,
quan
està molt estudiat.
Quan tu fas una cosa el 29 de febrer no és casualitat.
Està molt estudiat.
El cas és que una escena tan important com la del fenomen literari no podia més que estar en un dia assenyalat. En ella tenim un repartiment que és de luxe, encapçalat per Vicky Luengo i per Jovic Euskerian, sota batuta de Maya Muruzábal, que ve de fer Hernán, com a showrunner, i Coldo Serra, de la Casa de Papel i de Guernica, com a director de la major part dels episodis que compondran la primera temporada d'esta ambiciosa sèrie que intentarà fer justícia a una història que ha deixat enganxats milions de lectors a tot el món. I a més és important no oblidar que hi ha dues seqüeles literàries, Jove Negre i Rei Blanc, pel que tot apunta que el futur de la producció podria allargar-se si els resultats d'audiència acompanyen.
Un projecte que ha fascinat els lectors i que s'ha convertit en un dels llibres més venuts en els últims anys, precisament pel carisma de la seva protagonista. No portem...
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre la carxofa. Relacioneu en el quadern de respostes els fragments escoltats amb el títol que els correspon, segons la informació de l'àudio. Indiqueu en el quadern de respostes l'opció correcta dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Ai, que tant ens agrada la carxofa. Així que hem volgut investigar sobre la seva història. L'actual carxofa prové d'un card que conreaven grecs i romans,
encara que ja apareixia representada en figures egípcies.
I ja des d'aleshores existeixen cites que la consideren medicinal i que donen indicacions sobre les propietats curatives que té. També se li atorgaven poders afrodisíacs.
Anda, por Dios, tots tranquils.
En qualsevol cas, era, i és, típic del nord d'Àfrica, i el nom originari de la planta era el de Cirana, o sigui, carxofa en grec. De fet, la llegenda grega conta que una jove molt bonica va captivar Zeus, el déu, i ell se l'emportà a l'Olimp per a fer-la deessa. La jove enyorava tant la seva família que abandonà Zeus, i este... molt, molt, molt enfadat acaba transformant-la en carxofera. La realitat és que és una planta, ja he dit, del nord d'Àfrica i en àrab es diu al-kashuf, que significa pal d'espines.
A la península ibèrica, la carxofera la van dur els àrabs i possiblement ens ensenyaren ells a cultivar-la i transformar els nostres carxs en carxofes.
Durant l'edat mitjana, la planta no va ser important, no, sinó que va ressorgir després. A Itàlia ja es consumia al segle XV, allà sí. Allà va arribar des de Sicília i apareix a la Toscana en 1466.
Als segles XVI i XVII es considerava un aliment de les classes altes.
Atenció, poca broma. A los enfants de la patrie. La tradició diu que fou introduïda a França per Caterina de Mèdici, que era de Florència. A qui li agradava menjar cors de carxofes i la va dur a França quan es va casar amb Enric II. I és més, a Lluís XIV de França li encisava menjar-ne. I així és com va passar a ser un ingredient habitual a les nostres llars. Van ser els espanyols els que van introduir la planta al continent americà, clar, i ara es conrea sobretot a Califòrnia.
On hem d'explicar que en principi va ser una planta plaga, una espècie invasora en un hàbit on no estava abans, no es trobava abans.
A la nostra terreta en tenim la millor varietat, la carxofa de Benicarló.
Res a dir.
La denominació d'origen i la reglamentació específica fou aprovada el 18 de setembre de 1998 i en 2003 va ser declarada denominació d'origen protegida per la Unió Europea. A veure, una dada d'interès. Benicarló inclou un card al seu escut, l'escut de Berenguer de Cardona, mestre templer,
que va governar la comarca al segle XIV.
Però el Baix Maestrat ja es conreava des del segle XIII, tot i que la primera referència bibliogràfica científica és la de l'insigne botànic Antoni Josep Cabanilles en el segle XVIII. I ja la producció i la comercialització a gran escala va començar a partir de la dècada dels 40 del segle XX. Amb cada carxofa ens mengem, que conste, ens mengem una flor. És la flor de la planta i al final de la temporada, o sigui, per aquestes dades, és més moradeta de color.
Curiositats ben entranyables. Una.
Pablo Neruda li va dedicar un poema, Oda a l'alcachofa, on li cantava el seu cor tendre, el sabor, i l'anomenà guerrera i vegetal armat per la disposició que tenen les seues fulles. I l'altra anècdota és que en 1948 Marilyn Monroe va ser coronada reina de la carxofa en el Festival de la Carxofa de Castroville, Califòrnia. I jo no sé a vostès, però a mi la carxofa m'agrada com a planta, com a flor i com a aliment de totes les maneres en què l'he tastada. És que sóc... Ai, que tant ens agrada la carxofa. Així que hem volgut investigar sobre la seva història. L'actual carxofa prové d'un card que conreaven grecs i romans,
encara que ja apareixia representada en figures egípcies.
I ja des d'aleshores existeixen cites que la consideren medicinal i que donen indicacions sobre les propietats curatives que té. També se li atorgaven poders afrodisíacs.
Anda, por Dios, tots tranquils.
En qualsevol cas, era, i és, típic del nord d'Àfrica i el nom originari de la planta era el de Cirana, o sigui, carxofa en grec. De fet, la llegenda grega conta que una jove molt bonica va captivar Zeus, el déu, i ell se l'emportà a l'Olimp per a fer-la deessa. La jove enyorava tant la seva família que abandonà Zeus i este... Molt enfadat acaba transformant-la en carxofera. La realitat és que és una planta, ja he dit, del nord d'Àfrica i en àrab es diu al-kashuf, que significa pal d'espines.
A la península ibèrica, la carxofera la van dur els àrabs i possiblement ens ensenyaren ells a cultivar-la i transformar els nostres carxs en carxofes.
Durant l'edat mitjana, la planta no va ser important, no, sinó que va ressorgir després. A Itàlia ja es consumia al segle XV, allà sí. Allà va arribar des de Sicília i apareix a la Toscana en 1466.
Als segles XVI i XVII es considerava un aliment de les classes altes.
Atenció, poca broma. A los enfants de la patrie. La tradició diu que fou introduïda a França per Caterina de Mèdici, que era de Florència, a qui li agradava menjar cors de carxofes i la va dur a França quan es va casar amb Enric II. I és més, a Lluís XIV de França li encisava menjar-ne. I així és com va passar a ser un ingredient habitual a les nostres llars. Van ser els espanyols els que van introduir la planta al continent americà, clar, i ara es conrea sobretot a Califòrnia.
On hem d'explicar que en principi va ser una planta plaga, una espècie invasora en un hàbit on no estava abans, no es trobava abans.
A la nostra terreta en tenim la millor varietat, la carxofa de Benicarló.
Res a dir.
La denominació d'origen i la reglamentació específica fou aprovada el 18 de setembre de 1998 i en 2003 va ser declarada denominació d'origen protegida per la Unió Europea. A veure, una dada d'interès. Benicarló inclou un card al seu escut, l'escut de Berenguer de Cardona, mestre templer,
que va governar la comarca al segle XIV.
Però el Baix Maestrat ja es conreava des del segle XIII, tot i que la primera referència bibliogràfica científica és la de l'insigne botànic Antoni Josep Cabanilles en el segle XVIII. I ja la producció i la comercialització a gran escala va començar a partir de la dècada dels 40 del segle XX. Amb cada carxofa ens mengem, que conste, ens mengem una flor. És la flor de la planta i al final de la temporada, o sigui, per aquestes dades, és més moradeta de color.
Curiositats ben entranyables. Una.
Pablo Neruda li va dedicar un poema, Oda a l'alcachofa, on li cantava el seu cor tendre, el sabor, i l'anomenà guerrera i vegetal armat per la disposició que tenen les seues fulles. I l'altra anècdota és que en 1948 Marilyn Monroe va ser coronada reina de la carxofa en el Festival de la Carxofa de Castroville, Califòrnia. I jo no sé a vostès, però a mi la carxofa m'agrada com a planta, com a flor i com a aliment de totes les maneres en què l'he tastada. És que sóc...
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu una conversa amb Mercè Pérez, editora a Sembra Llibres i coordinadora de dos grups de lectura. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
De temps. Que ella és Mercè Pérez, gràcies per estar ací. És editora de Sembra Llibres, de l'editorial Sembra Llibres, i a més dirigís dos clubs de lectura.
Molt bon dia, Mercè, benvinguda.
Bon dia, com moltes
estàs?
Gràcies per convidar-me.
Com va sorgir aquesta iniciativa de fer un club de lectura?
Doncs el primer club de lectura va sorgir d'una conversa amb la llibretera on el faig, que és Mar, de la llibreria La Repartidora, de Benimaclet, que teníem com la sensació de que es llegia molt, cada vegada es llegia més autores, però teníem la sensació que encara que es llegia moltes autores, normalment molta gent del nostre entorn ho feia en castellà, feia d'autores que escriuen en castellà. I aleshores ens van proposar intentar revertir, per una banda, la tendència a llegir autors, no? Que per tradició, per la cultura de la que hem rebut i pel que ens han format, llegim molt més autors homes que dones, revertir aquesta situació i damunt fer-ho en valencià. I aleshores, a partir d'aquesta conversa, els vaig fer una proposta. Vam començar fa 2 anys amb Els dies bons d'Aina Fullana i va ser tot un èxit, perquè en la primera sessió van vindre unes 60 persones al club de lectura físic i després es combina amb un grup de Telegram que són més de 150 persones que estan allà a aquest grup, que és un grup unidireccional perquè no se convertisca en 150 persones parlant. Perquè si no era massa gent. Però bé, i al llarg d'aquests 2 anys hem anat llegint autores en valencià de diferents latituds, traduccions, etc. I després està el club de lectura d'Arribada a Llibres, que naix de la idea de llegir novel·les ambientades a València o que València ciutat és protagonista d'alguna manera, per mirar, per veure si hi ha la gran novel·la de la ciutat de València o si el que realment hi ha, i això és el que jo penso que per això he proposat el club així, moltes novel·les que parlen de València, perquè València és moltes coses, no? València són moltes realitats, són moltes vivències, i han d'haver moltes novel·les que ens parlen de la ciutat.
Clar. I com feu la selecció? I soleu convidar normalment a l'autor o autora?
Jo, clar, en el de Llegir València portem dues sessions que comença, la segona és el dilluns que ve, aleshores sí que, com que era un tema molt marcat, ja està en les lectures marcades i ja està tancat. En el de Llegim Autores sí que el que hem fet és que jo, al llarg d'aquests dos anys, també he anat veient que els agrada o que volen llegir les persones que venen, les persones que participen, i vaig intentant que siga cada... el més variat possible. Des de llegim, tots els anys hem llegit una clàssica, vam començar amb Carmelina Sánchez Cutillas, després hem llegit a Mercè Rodoreda, per exemple, però també llegim això, traduccions, obres d'autores valencianes, d'autores de les Illes Balears, de Catalunya, com un poc intentar trencar barreres, però també de gèneres, des de novel·la fantàstica, autoficció, a novel·la històrica. Doncs anar un poquet llegint tastets de diferents tipus de novel·la.
Depèn també del tipus de club de lectura, no? Per exemple, comentàvem el de Celeste Garrote de l'Imperio, que és sobre psicologia, i a voltes sí que porta a l'autora, i és com molt interessant i molt gratificant. Si, per exemple, és d'autors més clàssics o traduccions, és més complicat, no? Però jo crec que el que interessa molt a les persones que estan començant a escriure és dir, caram, i com faig perquè m'acobiden a un club de lectura, no? I com s'aconseguís? És relativament... Ho parlàvem abans, fem-nos un cafè, i és dir, és sentit comú, però moltes voltes, si estàs començant, el sentit comú no se t'acudís, no?
Doncs nosaltres, per exemple, inclús en autores que no teníem l'oportunitat de que vingueren, no sé, per exemple, Aina Fullana, clar, viu a Manacor, no podia vindre al club de lectura. El que vam fer és que jo li vaig demanar que m'enviara un vídeo on explicava el per què havia escrit el llibre, etc. I el vam passar pel grup de Telegram, la gent ho sabia. De vegades també, com que sóc del món editorial i sí que puc tindre contacte amb alguns autors o autores o editorials, doncs els escric i els dic... Ei, el mes que ve llegim aquest llibre de la teua autora, ens podries enviar un text de per què l'has publicat en els casos de que els autors no són?
De temps. Que ella és Mercè Pérez, gràcies per estar ací. És editora de Sembra Llibres, de l'editorial Sembra Llibres, i a més dirigís dos clubs de lectura.
Molt bon dia, Mercè, benvinguda.
Bon dia, com moltes
estàs?
Gràcies per convidar-me.
Com va sorgir aquesta iniciativa de fer un club de lectura?
Doncs el primer club de lectura va sorgir d'una conversa amb la llibretera on el faig, que és Mar, de la llibreria La Repartidora, de Benimaclet, que teníem com la sensació de que es llegia molt, cada vegada es llegia més autores, però teníem la sensació que encara que es llegia moltes autores, normalment molta gent del nostre entorn ho feia en castellà, feia d'autores que escriuen en castellà. I aleshores ens van proposar intentar revertir, per una banda, la tendència a llegir autors, no? Que per tradició, per la cultura de la que hem rebut i pel que ens hem format, llegim molt més autors homes que dones, revertir aquesta situació i damunt fer-ho en valencià. I aleshores, a partir d'aquesta conversa, els vaig fer una proposta. Vam començar fa dos anys amb Els dies bons d'Aina Fullana i va ser tot un èxit, perquè en la primera sessió van vindre unes 60 persones al club de lectura físic i després es combina amb un grup de Telegram que són més de 150 persones que estan allà, aquest grup, que és un grup unidireccional per a que no se convertisca en 150 persones parlant. Perquè si no era massa gent. Però bé, i al llarg d'aquests dos anys hem anat llegint autores en valencià de diferents latituds, traduccions, etc. I després està el Club de Lectura d'Arribada a Llibres, que naix de la idea de llegir novel·les ambientades a València o que València ciutat és protagonista d'alguna manera, per mirar, per veure si hi ha la gran novel·la de la ciutat de València o si el que realment hi ha, i això és el que jo pense que per això he proposat el club així, moltes novel·les que parlen de València, perquè València és moltes coses, no? València són moltes realitats, són moltes vivències, i han d'haver moltes novel·les que ens parlen de la ciutat.
Clar. I com feu la selecció? I soleu convidar normalment a l'autor o autora?
Jo, clar, en el de Llegir València portem dues sessions que comencen, la segona és el dilluns que ve, aleshores sí que, com que era un tema molt marcat, ja està en les lectures marcades i ja està tancat. En el de Llegim autores, sí que el que hem fet és que jo, al llarg d'aquests dos anys, també he anat veient que els agrada o que volen llegir les persones que venen, les persones que participen, i vaig intentant que siga cada... el més variat possible. Des de llegim, tots els anys hem llegit una clàssica, vam començar en Carmelina Sánchez Cutillas, després hem llegit a Mercè Rodoreda, per exemple, però també llegim això, traduccions, obres d'autores valencianes, d'autores de les Illes Balears, de Catalunya, com un poc intentar trencar barreres, però també de gèneres, des de novel·la fantàstica, autoficció, a novel·la històrica. Doncs anar un poquet llegint tastets de diferents tipus de novel·la.
Depèn també del tipus de club de lectura, no? Per exemple, comentàvem el de Celeste Garrote de L'Imperio, que és sobre psicologia, i a voltes sí que porta a l'autora, i és com molt interessant i molt gratificant. Si, per exemple, és d'autors més clàssics o traduccions, és més complicat, no? Però jo crec que el que interessa molt a les persones que estan començant a escriure és dir, caram, i com faig perquè m'acobiden a un club, de, club lectura, de lectura, no? I com s'aconseguís? És relativament... Ho parlàvem abans, fem-nos un cafè, i és dir, és sentit comú, però moltes voltes, si estàs començant, el sentit comú no se t'acudís, no?
Doncs nosaltres, per exemple, inclús en autores que no teníem l'oportunitat de que vingueren, no sé, per exemple, Aina Fullana, clar, viu a Manacor, no podia vindre al club de lectura. El que vam fer és que jo li vaig demanar que m'enviara un vídeo on explicava el per què havia escrit el llibre, etc. I el vam passar pel grup de Telegram, la gent ho sabia. De vegades també, com que sóc del món editorial i sí que puc tindre contacte amb alguns autors, autores o editorials, doncs els escric i els dic... Ei, el mes que ve llegim aquest llibre de la teua autora, ens podries enviar un text de per què l'has publicat en els casos de que els autors no són...